l'anàlisi de l'últim partit, l'estat de l'actualitat arlequinada, sortejos. Els arlequinats opinen a l'espai de debat del Tribuna Preferent, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Benvinguts un dilluns més al Tribuna Preferent. Un dilluns més que hem de començar el programa lamentant una derrota del Centre d'Esports Sabadell a última hora. I ja en van 7 de 8 aquesta temporada. Potser quan es repeteix tantes vegades deixa de ser una casualitat o mala fortuna. La gestió d'aquests últims minuts està sent un autèntic mal de cap i ha privat l'equip d'estar ara mateix fora del descens, a treure el cap d'aquesta zona perillosa. Hi haurà opinions per tots els gustos, per suposar, només faltaria, però en fred, 24 hores després, el Sabadell, amb un partit menys contra el CUE, només està a 4 punts de la salvació d'aquesta permanència. Està clar que és un problema que s'ha de solucionar i s'ha de solucionar a curt termini, perquè, atenció, diumenge contra les Palmes comença un mes de competició de diumenge, dimecres, que ens portarà fins al Nadal. Després explicarem també alguna possible novetat al respecte. Ja veureu que avui rajarem, com se sol mal dir, de tot. O no, potser no. Us sedueix la Copa? No us sedueix la Copa? Maleïu la Lliga i els seus horaris? Poseu-vos còmodes, com està el Roger Benet, el control de sou. Saluda Pau Vituri un dilluns més en nom del Departament d'Esports de Ràdio Sabadell. Comencem!
Participa a Twitter amb l'etiqueta TP946.
Dos minuts i mig per sobre del punt de 2:15 del vespre. Estem en directe avui al Tribuna Preferent de dilluns 16 de novembre del 2020 amb moltíssima teca sobre la taula, com dèiem fa una estoneta a les xarxes socials. De fet, avui no us hem preguntat pel partit d'ahir a les Gaunes, us hem preguntat pel sorteig d'avui mateix, d'aquest migdia, a la Cartuja de Sevilla, en la qual el Centre d'Esports Sabadell, si heu estat despistats, ha quedat aparellat a la primera ronda amb l'Ibiza Islas Pitiusas de tercera divisió. Serà el primer partit del club en 5 anys a aquesta competició del CAU, ara com se li diu també aquesta, amb aquesta etiqueta de la Copa Mola. Això també per gustos colors, eh? Però us hem preguntat com hauria de plantejar el Centre d'Esports Sabadell la Copa del Rei. Entre tots els qui participeu, una setmana més, insistim sempre en això, amb l'etiqueta TP946. Sortejarem productes oficials del club cada setmana. Després repassaré els comentaris que ens estan, ja els molts comentaris que ens han arribat en les últimes hores, els últims minuts al respecte. Però abans, com sempre, saludo els tertulians que tindrem avui al Tribuna Preferent, company d'aquesta casa, Sergi Parc. Què tal, com estàs? Bon vespre.
Què tal, Pau? Molt bona tarda.
Avui des de casa, eh? Còmode.
Avui des de casa, home, perquè bàsicament estava teletreballant i hem dit, no, bueno, ja que estava aquí a casa complint amb les ordres, doncs ja em quedo aquí també pel Tribuna Preferent.
No, perquè, mira, no per gust que hagi marxat i hagi dit, no, mira, el Tribuna des de casa amb una cerveseta, no, avui ha tocat teletreballar. Joaquim Badia, què tal, com estàs? Bon vespre.
Hola, bona tarda.
I saludem també a l'Àngel Codina. Àngel, què tal, Cudi, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, si us sembla, deixem la qüestió de la Copa per més endavant. Anem a centrar-nos cronològicament en el que han estat les últimes hores del Centre d'Esports Sabadell, perquè ho dèiem a l'inici del programa, eh? Una més. Malauradament, jo no sé si això és el dia de la marmota, ara vosaltres m'hi posareu les explicacions que creieu convenients. Què li està passant al Centre d'Esports Sabadell en els últims minuts de partit? Perquè si els partits duressin 75 minuts, el Sabadell tindria ara 14 punts i no 7. Sergi, va. Obre el foc.
Sí, sí, i a més, probablement sempre al principi de temporada atribuíem que la pretemporada feta a marxes forçades, el fet d'haver començat més tard que la resta de rivals, es podia pagar car, no? Que als últims minuts l'equip arribés fluix. Després d'aquest argument potser ja perdia força, perquè al final ja estaves a la roda. I sí que és veritat que jo crec que contra el Màlaga el tema físic sí que es va notar pel fet que el Sabadell venia de jugar entre setmana i el Màlaga, per exemple, no. És veritat que va jugar el dilluns la setmana anterior, però al final tenia molt més descans I aquí sí que podríem trobar aquesta excusa, entre cometes, que jo crec que va ser una realitat, perquè es va plasmar al terreny de joc en els últims minuts, que el Sabadell ho va pagar car. Però ahir, de fet, en roda de premsa, Hidalgo ja ho deia també, que al final ara tens 5 canvis, abans es jugaven 90 minuts amb 3 canvis i en teoria no hi havia problema, i jo crec que ahir el gol sobretot ve propiciat per aquest desgast físic. No vull posar tots els focus sobre Undabarrena, però és que ho estava comentant just a la Transmi, Pau, que Undabarrena semblava que estava fos, és la percepció almenys que donava sobre el terreny de joc, i el gol s'origina, és una passada de Stoikov, que tampoc és del tot encertada, però jo crec que Undabarrena, si té aquella xispa, no, segur que arriba a controlar-la bé. Perquè estava fos, no arriba, es perd la pilota i arriba el gol del Logroñés. Jo crec que per aquesta acció puntual, que al final va ser la que va decidir el resultat final, sí que li podíem atribuir aquest desgast físic, en aquest cas focalitzat en un jugador. Però, com deia Hidalgo ahir, al final, a aquestes altures de la temporada, a una setmana neta de descans, el tema físic no pot ser sempre el culpable dels mals resultats del Sabadell.
Quim, Cudi,
què dieu? No, tu abans parlaves dels 7 partits i abans m'hi entretenia a mirar una mica les dades dels minuts, no? Bueno, concretament hi ha 5 partits dels 8 que hem perdut, no el minut 70 i pico, del 83-84, és que els hem perdut quasi bé els 5 últims minuts, no? El qual dius, ostres, esclar, hi ha hagut diferents situacions, el primer dia doncs, el camp del Rayo és el primer dia, llavors a mi personalment el que em va fer més mal, i encara no ho he superat, és el dia de l'Almeria, ja no pel penal, que bé, escolta, si internacionals en fallen dos en un partit, nosaltres no passa res, en podem passar en algun, okay, ja no va ser l'últim, no va ser l'últim segon, no? Esclar, quan són tants partits, alguna cosa no fem bé, alguna cosa, evidentment, això que comentaves de la força física per suposat, esclar, és molt fàcil doncs, a tot el passat a dir-ho, doncs, que si és un tema de concentració, no ho sé, però jo crec que algun dia potser era allò d'anar a algú pràctic, no sé, recordo aquell famós partit de la temporada passada, el Camp de Bobot, no? En temps quasi bé també afegit, ens van fer un gol i home, potser si haguéssim tret i haguéssim anat més a algú pràctic, ens haguéssim sortit, no? És un tema a corregir, evidentment, ara ja no, després de tants partits passar el mateix, no podem atribuir-ho a la mala sort, doncs hi deu haver una component segur física, una component que potser no falta, no sé, no, algú falla i alguna cosa, doncs, és un tema, doncs, a tractar. I quan dèiem això de la concentració de partits, és clar, no oblidem una cosa, els propers 20 dies tenim 5 partits, 5, o sigui, d'avui, comptant els dies que falten avui, fins al dia 6 de desembre, sembla que és, 5 partits, no? Amb el qual dius, home, haurem de conviure amb aquesta concentració de partits i de força física i evitar que passi això, perquè els altres també tenen la mateixa concentració.
Sí, sí, i ja us avanço que després potser també tenim alguna novetat, pel que fa a aquesta compressió de partits, i es comprimirà tot plegat, i valgui la redundància, una miqueta més. Cudi, què, aspecte mental, aspecte físic, una barreja de les dues coses, a què ho atribueixes tu?
Bé, jo crec que pot ser una barreja de les dues coses. El partit d'ahir era molt, molt optimista, perquè jo era dels que pensava que la culpa la tenia la sobrecàrrega de partits, de fer de jugar entre setmana, cada setmana, i jo otorgava moltes culpes en això, però al final, vist el partit d'ahir, doncs penso que potser el problema és més greu, perquè hem tingut una setmana més o menys neta per poder descansar, per poder desconnectar, per poder ajustar, i tot i així l'equip no acaba d'arrencar. Sí que és veritat que tampoc és que sigui un desgavell, perquè l'equip en gran part del partit doncs es veu seriós, ben posicionat, no tenim gol, però bueno, això també pot ser la solució, pot venir al mercat d'hivern. Però jo crec que ara ha arribat un punt que potser el quist és més mental que no pas físic, perquè tenim plantilla, almenys en quant a número. Un altre debat podria ser la qualitat, però en quant a número tenim bastant número, doncs, per poder fer les rotacions com Déu mana. Crec bastant en la idea d'Hidalgo de tenir tots els jugadors activats, no? Per això cobra sentit que hi jugués Estals, per exemple, i no altres que potser tinguessin més nivell. Cobra sentit que jugués Foli i fa un parell de partits i no passi Macai. Doncs jo en aquesta teoria hi crec bastant, però jo crec que ja és un punt més mental que no pas físic.
Ara parlarem també de David Estals. Parlava el Quim abans, Sergi, del partit d'Olot de la temporada passada, aquella errada d'Aitor Pascual a l'hora de refusar la pilota, que també li va costar el, diria que era anava guanyant el Sabadell, de fet, en aquella època de l'any, en aquell partit contra l'Olot. No sé si recordes que aquí a Ràdio Sabadell també van fer un informe l'any passat, o la temporada passada, millor dit, també dels punts que s'escapaven a última hora. Per tant, és que al final és un mal que anem arrossegant ja en els últims temps, eh?
Sí, no recordo exactament la xifra, eh? Hauríem de repassar aquell article que vam fer, que recordo, Pau, més que vam fer, em sembla que era el top 8 del grup 3 de segona B, era quants punts s'havien perdut en els últims minuts, i la veritat és que l'estadística del Centre d'Esports era bastant escandalosa, diguem, perquè podria haver acabat líder perfectament si no hagués estat pel mal d'aquests últims minuts. I com dius, sí, és una història que s'està repetint aquesta temporada, malauradament. Em sembla que ho deia el Quim abans, no? Que d'aquestes 8 derrotes, 7 han estat forjades en l'últim quart d'hora, però de les quals 4 o 5 han estat allò des del minut 83, quasi, cap al final. I jo em remeto a això, Pau, el que deia abans al final, que el tema físic és que jo crec que a principi de temporada serveix, contra el Màlaga també pot servir, pel que deia abans de que l'equip venia ja molt desgastat, però ara no serveix, i jo crec que el gol va venir, insisteixo, per aquest problema físic. No sé què passa aquí, no sé si és un tema de que els jugadors potser no es poden preparar bé físicament, o perquè en els partits no se saben gestionar bé les cames, no ho sé realment, però sí que és una cosa que s'ha de corregir, perquè el Cudi deia, jo crec que és un aspecte potser més mental que físic. Jo crec que és més físic que mental, i el Cudi suposo que en sabrà més perquè en sap molt més de portar equips, però crec que el tema mental potser pot afectar més si el Sabadell, després de perdre un partit en els últims minuts, en el següent se'l veu afectat, tocat, encara sense haver paït una derrota en els últims minuts. Crec que no ha sigut el cas, perquè al final ahir el Sabadell mínim empatar i va tenir alguna opció de guanyar, i al final es ve a baix físicament en el tram final.
També em quedo amb un tuit, per exemple, que deia Alberto Etjogo al final del partit. Estem en el punt aquell també que en un partit com el d'ahir, un partit com el del Màlaga, que són dos partits d'empat i punt, perquè no estava passant res, la teva ocasió no entra, la d'ahir molt clara més, la d'Edgar Hernández, se'n va al travesser, i la del rival acaba dins. Vull dir, és que tampoc estàs... tornaríem al tema de la fortuna, però ni en aquest aspecte, ara mateix, Quim, Cudi, tampoc estem allò...
Jo aquella falta, després de la repetició de televisió, la vaig gravar i ho enviava gent després del partit, no? Que no sé què, llavors ho posava en positiu, no? Passa que és veritat que al final et queda el teu últim moment. I no per reiterar això, però també afegiria que jo ara el que em preocupa, i això aquí doncs vosaltres, l'Àngel, que ha portat equips, té molta més experiència en aquest sentit, però em fa por que ara ja que siguin com una psicosi, o sigui, que vinguin els últims minuts i ja dius, bueno, és que no sé si serem capaços d'evitar que passi, o és que ja anem... És evident que hem de trencar aquesta mena de maledicció.
Jo estic convençut que si li preguntem a algun jugador si quan arriba al minut 70-75 les cames li comencen a tremolar, ens dirà que no, perquè ha de dir que no, evidentment. Però jo estic convençut que arriba al minut 70-75 i els jugadors ja comencen amb el run-run d'ostres, ja estem arribant en el moment aquest crític. També hem de veure que el calendari, al principi de temporada, ens agafava una miqueta, que el calendari que ens ha tocat és molt dur, no passa res, primers 5 partits, és normal perdre, però clar, tot i que sí, pugui ser normal perdre, ja comences la Lliga havent perdut 5 partits, i això, vulguis o no, mentalment, encara que juguis bé, plantis cara i tot el que tu vulguis, mentalment et veus allà al pou i que no fas punts. Llavors, la meva pregunta també, per respondre una miqueta a Sergi, el que deia abans, si el gol de l'Edgar arriba a entrar, un de Barrena hagués fallat, no hagués fallat, sempre ens quedarà el dubte.
Responeu vosaltres mateixos.
No, clar, això és que això és, al final ja és una ficció, no?
Bé, vull fixar-me també en un altre factor d'ahir. No sé si li doneu molta o poca importància al fil del que dèiem. Ahir els canvis del Sabadell són David Estals al minut 60, ara entrarem, si us sembla, també en l'aposta per Estals, però entra Víctor García, ara tiro de la memòria, diria que era el 77 aproximadament de partit, per la lesió d'Òscar Rubio, i la resta de canvis, els tres restants arriben després del gol. Creieu que hi va ser un factor decisiu també, el fet de dir, home, hi ha jugadors, Àngel Martínez amb targeta, un de Barrena, que se'l veia, ho dèiem aquí en directe, se'l veia fos els últims minuts. Creieu que va ser un factor també?
Jo crec que sí, perquè encara no acabo d'entendre com va el doble pivot d'Àngel i en de Barrena, com va aguantar tants minuts sota el camp. Al final aquí és qüestió, cada entrenador doncs, té la seva teoria i és normal que la vulgui defensar a muerte. Però com a espectador no acabo d'entendre com van acabar el partit jugant. Ells dos tenim gent al mig de camp com Romero, que dona molta qualitat, Boniquet, que en els seus millors moments et pot donar molta qualitat, i potser quan estàs una mica de coll amunt el que necessites és salsa, i la salsa te la dona la pilota. I si tens jugadors sobre el camp que saben remenar bé la pilota, potser l'equip canvia una mica la seva concepció. Si sobre el camp tens dos jugadors que sí, que defensivament et poden donar molta seguretat, però que a l'hora de crear potser van una miqueta justos, ja sigui per el nivell físic, doncs aquí potser també pot ser un aspecte això el problema.
Estic totalment d'acord, Pau, i a més, a part del tema físic d'un de Barrena, al final, afegit al tema aquest de la creació, que l'equip potser no acaba de carburar en aquesta posició del mig del camp, si li afegim que Àngel Martínez ja tenia una targeta groga des de feia molts minuts, també al final defensivament també vas una mica limitat, no? I la veritat és que a mi sí, a mi em va sorprendre, desconec els motius, evidentment, de perquè Hidalgo, Salafranca o qui fos, mantingués aquest doble pivot, però jo crec que sí que la meva percepció, i crec que bastant generalitzada, és que almenys algun canvi en aquesta posició al mig del camp, posició de mitjos abans que es produís el gol, s'hauria de fer.
Com hi ha molt tema dels canvis, que vosaltres heu utilitzat molt més bé del que jo sóc capaç, però el que sí em quedo, i molt bon positiu, és el molt de vida estaves. Que passi molt bé, que a més, més enllà de que el perfil de persona jove, amb projecció, que d'alguna manera, doncs, jo crec molt positivament el seu rendiment en el partit.
És una de les notícies més agradables del partit d'ahir. Mitja horeta per David Estals, que no és allò segurament un premi al jove, sinó que venia fent mereixements també als entrenaments i com deia Hidalgo a la posterior roda de premsa, ja venia amb aquesta idea. En la Canovella es deia que no. Avís per navegants, per posar un cas, per exemple, Aaron Rey, que es queda inèdit en el partit d'ahir, altres mitja puntes també, o jugadors ofensius que no van tenir minuts, ho interpreteu també com un possible avís a navegants?
Mira, Pau, al final Estals és jugador de primera plantilla perquè va convocat absolutament en tots els partits i en els pocs minuts que ha pogut jugar aquesta temporada, els pocs que va jugar Vallecas i la mitja hora d'ahir, ha rendit prou bé. No sé si algú l'haurà sorprès més, algú l'haurà sorprès menys, però realment ha donat la talla i crec que s'ha guanyat el dret a tenir aquesta condició de ser un jugador útil, no?, per la primera plantilla. I al final, sincerament, en aquesta posició de mitja punta, jo, per exemple, Ever Pena, per posar un nom, el dia que més em va agradar va ser quan va jugar de lateral esquerra, que si no m'equivoco va ser la Romareda, i t'ho dic de memòria, però que va ser quan va ocupar la posició de lateral esquerra, va ser el dia que més em va agradar. Que no ha tingut mals minuts, tampoc, Ever Pena, que no ha tingut un mal rendiment, però tampoc ha estat excel·lent. Gorka Guruceta, que pot jugar en aquesta posició també de més una mica més per darrere, no tan en punta, tampoc ha rendit del tot, que diguem. Néstor estava fora, Juan Hernández, entre la lesió i que ahir tampoc tal, doncs tampoc. Aaron Rey, els minuts que ha gaudit, tampoc ha estat brillant. Doncs li dona l'oportunitat d'Estals. No sé si és un avís a navegants o no, però al final Estals crec que s'ha guanyat el dret a gaudir d'aquests minuts.
Cudi, que feies que no estaves massa... Feies que no amb el cap.
No, o sigui, estic completament d'acord amb el que deia el Sergi. Un altre tema que podíem debatre és el rendiment que estan donant els fitxatges. Però bueno, continuant amb el tema Estals, al final és el que dieu, és jugador de la primera plantilla i com a tal té tot el dret a demostrar el que val. Llavors jo aquí no... El toc d'atenció sempre ve implícit. Al final quan juguen 11, els 5 o 6 que es queden fora ja és un toc d'atenció, encara que no sigui directe. Per tant, si això ho entenen, els jugadors suplents ho entenen i els hi serveix per posar-se més les piles i per aprofitar millor els minuts quan els tinguin, benvingut, sí.
Va, que ara has obert un meló interessant, també. Hem creuat el primer quart de Lliga. L'aportació dels nous. Clar, hi ha molta diferència, o està havent-hi molta diferència, no? Segurament, si haguéssim de fer un rànquing, tots posem Stoikov com a número 1 d'aquesta llista, però clar, de la resta no tots poden sortir Stoikovs, evidentment, perquè si no el Sabadell no estaria on està, però esperàvem potser una mica més d'alguns jugadors, no? Va, Cudi, que has obert tu aquest meló.
Jo crec que, per exemple, per a mi de moment el desengany més gran me l'estic emportant amb Guruceta, perquè si estigués rendint com s'esperava, jo crec que podria fer un bon equip amb Edgar i Stoikov, perquè al final és evident que Edgar no està per jugar 90 minuts tots els partits i Stoikov arriba un moment que la ventina també se l'acaba i també es mereix descans. Però clar, si quan el teu suplent o el teu substitut no rendeix, doncs potser també genera un estrès innecessari. Llavors jo crec que aquí tenim aquesta, com dir-ho, aquesta lastra, amb no tenir un punt de referent de garanties.
Quim?
Bueno, tot això que comenteu, doncs, en principi, és correcte, i és veritat que molts fitxatges, sobretot a part de gent nova, doncs hi ha hagut una certa decepció, i bueno, suposo que també no és fàcil també per Vidal, doncs, també poder anar escollint. Jo no sé si són avisos que fa amb aquests canvis que fa, però el que una mica preocupa, doncs, és aquesta percepció de que ens acaba de costar, doncs, trobar aquest full de ruta, aquest equilibri, doncs, que tots necessitem, i vam passant els partits i no ho acabem de trobar, no?
Sí, potser per posar noms, Juan Ibiza sí que s'ha consolidat bé en la posició de defensa, no? Per destacar algun dels nous, Víctor García, que durant molts partits ha tingut molt bons minuts, també s'ha d'elogiar. Un de Barrena ha tingut també en alguns partits bons minuts, però sí que, com deia el Cudi, potser Gorka està sent la decepció. No sé si el del pot de ketchup que dèiem allò del Sabadell, que no sortien els gols. Potser Gorka, quan trobi el primer gol, a lo millor li surten tots, no? Però sí que li està costant, no?, el fet de trobar gol. I ja que deies el nom de Stoikov, Pau, jo una de les pors que tinc d'aquest Sabadell és que hi hagi una Stoikov dependència, perquè al final, quan Stoikov va trobar el seu millor moment amb el Sabadell, va marcar 3 gols seguits, l'equip va rendir molt bé, no?, i això es va notar. Des de la segona meitat contra el partit d'Almeria, que falla el penal, és quan es ve una mica baix el gadità. Contra el Màlaga, suposo que va el desgast físic que tenia de tants minuts acumulats, no va rendir del tot, i ahir tampoc va brillar precisament. Vull dir, amb això, que no sé si el Sabadell, quan Stoikov està molt bé, aleshores és quan treu bons resultats, i si el gadità no s'hi troba del tot, el Sabadell no acaba de trobar punts. Jo espero que no s'arribi a aquest punt de tenir una Stoikov dependència.
Veurem en els pròxims partits, perquè sí que és cert que, per exemple, ahir a la primera part de les Gaunes, els millors moments del Sabadell coincideixen també amb els moments de més lluïdesa de Stoikov en el partit. Us remato el partit del Logroñés, perquè tenim, insisteixo, molts temes sobre la taula, amb una opinió del Roger Capella, perquè sí que és cert que en les últimes hores s'ha tornat a engegar aquell, o s'ha tornat a encendre aquell ambient d'alarmisme, segurament, no? A l'entorn del centre d'Esport Sabadell, especialment a les xarxes socials. Ens deia el Roger amb l'etiqueta TP946 que eternament agraïts a Hidalgo per l'ascens i la salvació a Olot, però no podem viure del passat. Igual no és la solució canviar d'entrenador, però ara per ara baixarem sí o sí, i no pot ser que ens sembli bé, prou conformisme. Què n'opineu vosaltres? Jo posava aquest condicionant al principi, també, que clar, ahir tots marxem emprenyats una altra vegada, però avui mires la classificació i clar, estàs a 4 punts de treure el cap amb el partit pendent contra l'Alcorcón, que l'has de jugar i l'has de guanyar, evidentment, per estar a només un punt. Però veient el panorama, tampoc sembla tan desolador, no, Quim?
Home, si mirem l'estadística, ho és, perquè és que dius, home, 11 partits, per anar perdut 8, ara és que és veritat, dius, a veure, partit amb l'Alcorcón, a més, si un partit hem de donar per sentar que guanyarem és amb l'Alcorcón, que jo, no? I bé, doncs llavors què passa? Si mirem aquests partits del dia, que deia, diumenge que ve, fins al dia 6, que tenim 5 partits, d'acord? És clar, doncs dius, home, tenim aquí, jo crec que aquí és on hem de demostrar amb aquests 5 partits, i el partit de l'Alcorcón, i com tu dius, la classificació la mires, home, anem per últims, no estem com hauríem d'estar, però tampoc estem en una situació insalvable. I en aquest moment, per descomptat, que no em qüestionaria gens, doncs, el tema de qüestionar i entrenador ni qüestionar res. Ara ve un bloc de partits, i en tot cas, els aconteixements iran que hem de fer, però jo crec que no. Ara toca doncs, seguir a totes amb ell, a totes amb l'equip, perquè a més ho ha dit algú de vosaltres, tampoc és que durant el partit ni veiem rivals molt superiors, ni veiem que nosaltres, entre cometes, fem el ridícul. Sí que és veritat que bueno, al final tenim aquests moments doncs, d'incertesa doncs, que ens fan que són per aquests partits, amb el qual no tenim punts, però jo tampoc veig una situació com per dir que portar aquest alarmisme que abans dèieu. No és per tirar moment per estar optimista, però jo crec que estic més amb esperança de poder-ho reconduir que no pas al revés.
I dos apunts també, al voltant d'això per completar-ho. El Sabadell ha jugat segurament contra els primers classificats ja, només li queda, diria, que el Real Sporting, dels primers classificats d'aquesta Lliga Smartbank, i si a algú se li oblida, Esteve Calzadó va deixar també clar fa poquetes setmanes dient que el tarannà de la seva junta és precisament la d'apostar per la paciència. Doncs, no sé què us sembla també a vosaltres, Sergi Cudi.
No, sí, absolutament, i és veritat que aquest 7 de 33 pot cridar l'atenció i, evidentment, és una xifra que no és bona. És dolenta, és molt pobra, no?, el 7 de 33. Però ho deies tu, Pau, al final l'equip, el que compta és que estàs a 4 punts de la salvació amb aquest partit pendent. Si s'hagués jugat aquest Sabadell al Corcón i s'hagués guanyat, que potser ara es juga i perd el Sabadell, però si s'hagués guanyat estaries amb 10 punts, jo crec que la parròquia no estaria tan alarmada com en alguns missatges que hem pogut veure a les xarxes socials, no? I al final, si a tu et diuen firmes acaba la temporada amb 50 punts o firmes acaba la temporada amb 30 punts però cinquè per la cua?
Home!
És evident, no? És una cosa molt evident, però
sí.
El que et refereixo que del que es tracta al final, evidentment que has d'anar
a 18,
però exacte, tu has d'acabar 18, has de tenir 4 equips pitjors que tu a la classificació. Crec que ens hauríem de fixar més en la posició i a quants punts té el Sabadell la permanència, que no pas amb aquest balanç general de 7 de 33 que sembla molt pobre, etc. És una cursa de fons, és com una marató, i a més per la segona divisió queda perfecte, no? Perquè són 42 jornades, com 42 quilòmetres de marató,
ja, sí.
Tu al final el que has de fer és quedar per davant de 4 rivals teus, és l'únic que has de fer.
Cudi, va.
És evident que en el futbol modern la paciència brilla per l'ausència, i llavors, clar, segurament ens comparéssim amb altres equips, en altres situacions, i l'entrenador ja que has estat fora. Jo penso que aquest projecte sense ajudar algú no tindria sentit. No és qüestió de viure del passat tampoc, però al final creiem que s'ha guanyat un crèdit, i justament aquest matí tenia un debat molt interessant a Twitter amb dos companys de fins quan dura el crèdit, no? O fins quan s'hauria d'acabar la paciència. Home, jo crec que ja Hidalgo ja de per si n'hauria de tenir més de lo normal. I això sobre, com tu dius, aquesta directiva doncs ja es caracteritza per la paciència, doncs jo crec que estem anant pel camí correcte. No sé si podíem anar, segurament podíem anar més ràpid, evidentment, però al final, com vosaltres dieu, estem a 4 punts, amb un partit menys, i no es tracta de plantejar la temporada com 42 finals, perquè al final cap club del món juga 42 finals en una temporada. Per tant, el que s'ha de fer és anar xino-xano, i si arribem als últims 5 partits de la temporada i estem a 4 punts de la permanència, per mi encara és un equip viu.
I tant.
I al final no hem de perdre de vista tampoc abans, per tancar també el debat d'abans, que fitxar a tants jugadors és molt difícil fer carburar tot l'equip amb tants jugadors nous. Per tant, el treball que s'està fent a priori és bastant correcte.
I a més, si em permeteu, l'experiència de canvi d'entrenador reiterat i tot això tampoc és que ens hagi estat molt positiva històricament, vull dir que, i més en aquest cas, quan l'entrenador no acaba d'arribar i el que ha demostrat l'equip està bé, per totalment d'acord amb l'esperit col·lectiva de continuisme, tot té i cada moment. Només afegirem això que dèieu dos punts. L'altre dia hi havia un Pere Figueres, el diari Sabadell, feia un esment que em va semblar molt interessant, que era dir, clar, al final de temporada es fa un número de punts, que més o menys és el 45% dels punts, no? Després, els punts que ens fan faltar ara, doncs seria dir, cada 3 partits no hauríem de guanyar un, empatar un i en podríem perdre un. O sigui, de cada 9 no hauríem de fer, doncs, 4, d'acord? Bé, aquesta és una mena de mitja, no sé, no és l'anglesa, és una mitja arrequinada, per dir-ho d'alguna manera, però que l'hem d'intentar fer, no? I ara tenim una ocasió, insisteixo, en tants partits, doncs, que de cop, doncs, que de fer-la i agafar aquest camí, no? Aquesta brújula que hem d'agafar.
Bé, al final crec que el més important segurament a aquestes alçades també és poder veure't en aquella ocasió, aquella oportunitat de treure el cap de la zona calenta de la classificació i poder també anar jornada a jornada. Segons comptats per les 8 del vespre, us pregunto resposta de sí o no, després la desenvolupem. La Copa mola pel Centre d'Esport Sabadell? Sergi?
No.
El Quim ja diu que no directament.
Sí.
El Sergi i el Quim diu que sí. Sí que mola. Vinga, anem a publicitat i a la tornada parlem d'aquesta qüestió.
Uf, quines ganes que tinc d'anar-me'n a fora quan es pugui.
I tant, tot i que he de canviar les rodes del cotxe i és una pasta.
Jo acabo de canviar els pneumàtics a mides i n'estic pagant un cada mes tranquil·lament. I a més et regalen un xec de fins a 60 euros en combustible.
Doncs això s'ha d'aprofitar.
Canvia ara els pneumàtics a mides i paguen un al mes i prou. Entra a mides.es i demana cita.
Mides. Mides està a Sabadell, carrer de Maria Aguiló, 6.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Guanya marxandatge oficial del Centre d'Esports opinant a Twitter amb l'etiqueta TP946.
La tornada aquí al Tribuna Preferent, avui dilluns 16 de novembre del 2020, fent tertúlia, com sempre, arlequinada aquí a Ràdio Sabadell aquesta temporada. Hem tancat ja, donem per tancat el capítol logroñés, aquesta derrota per 1-0 del Centre d'Esport Sabadell. I si us sembla, ara ens fixem en un altre dels aspectes de l'actualitat avui del Centre d'Esports, com ha estat el sorteig de la Copa del Rei, aquesta competició que feia 5 anys que el Sabadell no tastava, des d'aquella eliminatòria contra el Castellón a la Nova Creu Alta, aquell partit perdut a la tanda de penals, que el Sabadell no jugava, insistim, aquesta competició del cau fa molt de temps. I home, la veritat és que fa goig jugar aquesta, o si més no que el Sabadell estigui a la Copa del Rei. Després ja veurem si interessa més o menys amb l'estat en el qual es trobi l'equip quan visiti l'Ibiza Islas Pitiusas a mitjans de desembre. Però home, ara com ara, la veritat és que s'agraeix que el Sabadell estigui en la competició del cau del futbol espanyol. Tot i que començo pel Joaquim Badia, perquè el Quim em deia que no, que aquesta copa ara mateix fa nosa o què, Quim?
Que per cert, diu que em sentiu malament, oi?
No, ara et sentim bé, eh?
Ara em sentiu bé?
Sí. Oh,
pues, no sé què he tocat aquí, potser no. No, jo no, jo per descomptat que no. No, un moment, per què? Per dos motius. La Copa del Rei hi ha un aspecte esportiu importantíssim, evidentment, escolta'm. Ei?
Sí. T'escoltem? Sí, t'escoltem, Quim.
Va, perfecte. Doncs aquí hi ha un tema esportiu, evidentment, això que deia si mou o no. Jo m'he passat mitja vida doncs, aspirant que la Copa del Rei, les primeres eliminatòries, que es trobés un equip gran, amb una doble vertent esportiva i, evidentment, també econòmica, perquè al final hi havia sempre la Copa del Rei, hi havia el premi gros, doncs, que era una taquilla doncs, amb un equip important, no? Però això és un tema complementari importantíssim pel Sabadell, però que també hi havia un tema esportiu, no? I, doncs, any rere any, un cert desencany, perquè històricament tocaven equips, doncs, com tu, en definitiva, però que al final t'acabaven eliminant i no arribava mai aquest primer premi. Històricament ha sigut poques vegades que l'hem tingut. Ara penso que quan hi ha una urgència, com teníem ara, esportiva, com és aquesta permanència i centrant-se, jo crec, de debò, en aquest moment, la prioritat ha de ser la Lliga, però a totes, i a més amb un tema que jo crec que ens distraurà, o que ens pot distreure, i que a més no té aquest premi doncs, en forma de tema econòmic complementari, degut a les limitacions de públic.
Àngel Codina, Cudi, tu deies que sí.
Sí, al final sí que és veritat que aquest any doncs, potser està una miqueta descafeinat per no poder haver-hi públic als estadis, però si no tinc mal entès, per cada ronda que passes també tens una compensació. Per tant, no crec que el Sabadell estigui en disposició de renunciar a qualsevol ingrés. Si estic equivocat, podeu corregir, perquè tampoc n'estic segur d'això. però sí que és veritat que purament en la vessant esportiva jo crec que sí que és interessant, perquè al final no és qüestió de donar encara més minuts als jugadors que ja tenen una acumulació de minuts, però sí que pots fer proves, pots practicar coses que no acaben de sortir a la lliga sense tanta pressió. Ara jugar contra un tercera, la teòrica o la lògica diu doncs, que haurien de ser superiors, doncs també pot ser una bona dosi de motivació dels jugadors, a veure que fer un partit complet de 0-90 i fer-lo bé, ser superior al rival, això mentalment i anímicament també pot animar, pot donar rodatge a jugadors que durant la lliga doncs, no acaben de tenir, per tema lesions o per tema rendiment o el que sigui. Imagineu-vos que abans comentàvem el tema del Gorka, no? Doncs ara arriba aquest partit i en fa 3 i el tio s'enxufa i això també pot ser beneficiós per la competència. Jugadors de filial, jugadors del juvenil, segur que hi ha 1.000 proves a fer i segur que es poden aprofitar de 1.000 maneres.
I tu, Sergi Parc, deies que sí, no?
Sí, un arma doble fil com en Ecudi, perquè si després perds contra un tercera també et pots lamentar, eh? Però en tot cas sí, la Copa mola, però sí que és veritat que al final crec que és molt fàcil dir que és una nosa quan ja saps quin rival t'ha tocat. És a dir, amb tots els respectes pel Club Deportiu Eivissa, però clar, et toca aquest conjunt de tercera divisió i ho veus com una eliminatòria que a més està ubicat entre les jornades de Cartagena i Castellón, és a dir, que són dues jornades de Lliga importantíssimes pel Sabadell, i dius, sí, pot fer nosa, no? Però al final sí... t'arriba a tocar un rival de més entitat, el Terrassa, per exemple, que li ha tocat al València, que no està gens malament, doncs probablement la gent estaria bastant més il·lusionada, no? I al final també és una competició, com deia el Cudi, és evident que està prioritzada la Lliga i en aquestes eliminatòries que ha de jugar són els suplents o gent del juvenil o gent del filial o qui sigui. Però a mesura que vas passant rondes, crec que la gent es va il·lusionar molt i la idea de que la Copa molesta, la Copa només serveix per acumular desgast físic, que és evident que ja només pel fet de viatjar ja acumules aquest desgast, crec que il·lusiona moltíssim més. Per això dic, al final, amb una ronda tan prèvia, no?, en aquesta primera ronda i contra un Club Deportiu d'Eivissa, doncs entenc que no motivi tant, no? però la Copa mola.
Jo insisteixo en aquest argument, eh? Feia 5 anys que el Sabadell no jugava la competició de la Copa del Rei. Per mi és massa temps, sense un equip de l'entitat del Centre d'Esport Sabadell. Si bé és cert que al fil del que dieu, en cas de passar aquesta primera ronda, que evidentment el Sabadell sortirà com a favorit a Can Misses contra l'Eivissa Islas Pitiusas, es necessiten unes quantes rondes perquè et pugui tocar un primera. És a dir, el fet de tenir una eliminatòria llaminera, una eliminatòria cridanera, un Sabadell contra un equip de primera divisió, primer caldria eliminar algun segona B, algun segona pel camí, fins a vuitens, tranquil·lament no et podria trucar un primera en aquest cas.
Jo et reconec que si tinguéssim, bueno, és que veig que m'estic quedant en minoria amb això, però si hi ha una votació...
Ara et donaré arguments també, Quim.
Si hi ha una votació, doncs continuarem amb la Copa del Rei. Segur que hagués dit exactament el mateix a les 11 del matí abans del sorteig que hagués tocat a l'Eivissa, perquè entre altres coses tampoc podia tocar un equip. Però també et seré sincer que si tinguéssim 7 punts més et diria que a totes amb la Copa del Rei, perquè jo també trobava a faltar la Copa del Rei. Però en moment trobo que ostres, és una urgència de tal gran la Lliga que dius, mare de Déu.
Si hagués tocat un Terrassa, per exemple, Quim, o...
Home, té morbo, això del Terrassa
això
té
sí,
morbo.
Això sí, no?
I si, o un Lleida.
Un Lleida esportiu, o ja no... Partirà en aquest terreny de tirar pedres al veí, però si ens hagués tocat anar a Riazor, per exemple, a jugar contra el Depor o el Sardinero... Per jugar contra el Racing canviaria la cosa?
Bé, només per això. Doncs que aquest moment et veus tan feble amb la Lliga i que dius, ostres, que també... I que creus que és un objectiu que es pot assolir, que podem dir que dius que sembla que qualsevol cosa pot estorbar, no? En fi.
Què diuen els arlequinats a les xarxes socials?
Vuit i nou minuts del vespre, repassem també que han dit alguns dels arlequinats amb aquesta etiqueta TP946 per entrar en els sorteig com cada setmana de productes oficials del Centre d'Esport Sabadell. Avui preguntàvem que com hauria de plantejar el Sabadell la Copa del Rei. Per cert, el Xavi Girvent ens treu de dubtes, diu 31.000 i 35.000 euros guanyen els equips per passar ronda fins a vuitens de final. Doncs no està gens malament per poder ampliar el límit salarial del famós límit salarial del Centre d'Esports. El Xavi, per exemple, ens deia que la Copa millor caure a primera ronda i pensar en la Lliga, també de la branca aquí del Quim. El Fran, sense cap dubte, la Copa no mola, no cal anar a Eivissa, fins i tot ens diu. D'altra banda, per exemple, José Antonio Martín Utrera, mirar d'arribar el més endavant possible, però sobretot sense descuidar la Lliga, que és el més important. Tenim l'exemple de l'Espanyol la temporada passada amb l'Europa League. Home, ara també us pregunto, Cudi, Sergi, però una cosa no treu l'altra, no? La Copa mola, però la Lliga mola bastant més, no? I s'ha de tenir en consideració. El Juanfran, per exemple, ens deia guanyar cada ronda que juguem, les victòries sempre porten alegries i millor ambient. Perdre davant un rival inferior seria un drama per la parròquia arlequinada. El Pedrisqui ens diu que ha de servir per reafirmar la idea de joc de l'equip. Guanyar i avançar rondes pot ser un estímul positiu per veure que la proposta del míster funciona. El Jordi Romagosa també estava aquí amb l'argument econòmic, que sincerament passar tantes rondes com es pugui, ens calen els calés i cada ronda que passa és una bona injecció de diners. El Javi, per exemple, ens deia que donar minuts als que no juguen massa, la presència d'algun juvenil. El Sergio Pellicer ens comentava que sense ingressos per taquillatge i quedant les eliminatòries a casa molt lluny, no té cap atractiu la Copa, centrant-nos en la nostra competició, la segona divisió A. L'Ivan Torres ens deia que minuts pels menys habituals i juvenils i que demostrin al míster que també pot comptar amb ells per la Lliga. El Josep Hernández, que no cal anar a fer el ridícul, però sense jugar-se lesions de jugadors titulars. El Josep, per exemple, també, que s'ha d'anar a superar la primera ronda, sigui com sigui. Que per més que es volgués concentrar en la Lliga, no es pot permetre perdre contra un equip de tercera a cap preu. S'ha d'anar a totes les competicions. Esperem que d'aquí un mes ja haguem aixecat el cap. Bé, aquestes són les vostres opinions. Recordeu que teniu encara 20 minutets mal comptats per deixar-nos el vostre comentari amb l'etiqueta TP946, però bé, ja veieu que hi ha diversitat a la tertúlia i hi ha diversitat també a Twitter. Us deia, Cudi, Sergi, una cosa no treu l'altra. Vull dir, la Copa sí, està molt bé, però sense descuidar la Lliga.
No, evidentment, sí, jo la plantejaria com a banc de proves per la Lliga. És a dir, la Copa s'ha de plantejar seriosament, però amb el fi de millorar l'equip a la Lliga.
És evident, jo crec que el que jo quan diem que la Copa mola, sí, la Copa mola sí, però la prioritat evidentment que és la Lliga i aconseguir la salvació. De fet, Pau, jo quan s'estava fent el sorteig no només estava pendent de quina bola li tocava al Sabadell, quin emparellament, sinó també qui li tocava al Castellón, que és el rival que ve en Lliga després, per tancar el 2020, a veure quin viatge havia d'afrontar l'equip orellut. I li ha tocat el San Fernando, per tant se'n va cap a Cádiz. Desconec molt el tema de mobilitat per les Espanyes amb el tema d'avions. No sé si és més fàcil arribar a Eivissa o...
Eivissa és facilet avui dia, eh?
A Eivissa és facilet, no? Vull dir, en teoria el Castellón tindrà un viatge més feixuc fins allà a Terres Gaditanes, no ho sé, però evidentment la prioritat és la Lliga i com diu el Cudi, al final és un... Jo ho deia abans, un banc de proves de cara a Lliga, de donar minuts als que no n'han tingut tants. I després ja veurem si en eliminatòries posteriors, que com dius has de superar unes quantes per trobar-te un dels grossos, no, ja ens il·lusionarem. Però jo només pensar de poder repetir alguna de les proeses que s'han donat en els últims anys, ve el cap Mirandés o ve el cap Alcorcón, ja veurem si la gent diu si la Copa mola o no mola, si s'arriba a fer alguna d'aquestes gestes algun dia.
Al final és un format atractiu per l'espectador de futbol neutral, segurament, no? De poder veure eliminatòries d'equips de preferent contra primeres divisions. Però també aquest format, tal i com està concebut el sorteig, té un punt trampa, té un punt de verí, i és que, i insisteixo, crec que aquí el Sabadell ha tingut molta sort amb el desplaçament d'Eivissa, perquè tranquil·lament te'n podries haver anat a jugar entre setmana a l'altra punta d'Espanya, a les Illes Canàries, o vés a saber on. No sé què en penseu vosaltres.
Sí, no. Bueno, també hem de dir que la millor manera d'entrenar és jugant. Per tant, tot el que sigui jugar partits, jo crec que sempre és positiu. Evidentment, després de cal veure com es planteja. I també no oblidem que al final estem parlant de jugadors professionals, que encara que juguin un dimecres, es dediquen única i exclusivament a jugar. Per tant, no és com abans, que havies de treballar de manera festa, o els equips, per exemple, que són de tercera o de preferent, que han de demanar festa, que tenen molt més handicaps a nivell logístic. Al final estem parlant que som un equip professional i la seva vida es va jugar entorn a jugar. Per tant, tot el que sigui jugar, jo no, el tema del desplaçament jo també ho agafo una miqueta amb pinces.
Quim? Si vols afegir alguna cosa més?
Abans, vosaltres mateixos comentàveu doncs, ull que tanta concentració de partits pot perjudicar, no? Sí que és cert, i teniu tota la raó, doncs, Àngel, doncs, que això també suposa doncs, una oportunitat a jugadors, doncs, suposa doncs, a visibilitzar, doncs, més, té una pila d'avantatges. Una base que suposo que aquest moment, almenys el que em passa a mi, doncs, condicionat per aquesta urgència de sortir d'aquest penúltim lloc i que apuntés a veure molts de davant, veure com a mínim 5 o 6 a darrere, i et sembla que això doncs, pot requerir quasi bé tot l'esforç, no? I a més, llavors, doncs, no puc evitar de posar-hi un component més de premi per la via econòmica, que costa molt perquè són molts passos a seguir, encara que és veritat que hi hagi aquestes compensacions, però també hi ha unes despeses, i que a més no tenir el públic, vulguis no tenir condicions, dic, oi, quina llàstima, no? Tot això, amb una classificació una mica millor nostra, doncs amb una normalitat de públic, doncs tot això ho hauria de dir.
Bé, tindrem temps. Deia Sergi.
No, simplement per rematar-ho, que deia que al final, en aquesta primera ronda, els 22 equips de segona es troben en aquesta circumstància d'haver de viatjar, de jugar en el camp d'un equip de categoria inferior. En les posteriors eliminatòries sí que ja hi haurà equips, evidentment, que arribaran més descansats en els seus respectius partits de Lliga, però al final, en aquesta primera eliminatòria, tothom viatja. Per tant, aquí el Sabadell no jugarà amb desavantatge de cara a la Lliga.
No.
Bé, tindrem un mes, exactament, si sí, el partit acaba sent el 16 de novembre, perquè hi ha aquesta circumstància que explicava també l'Adriana Arroyo avui a l'Hotel Suís. L'altre equip de Can Mises, la Unió Deportiva Eivissa, en aquest cas, d'Amadeo Salvo, l'equip més mediàtic, podríem dir, de l'illa, doncs ha quedat aparellat també a casa contra el Compostela. Per tant, no es poden jugar, molt probablement, els dos partits al mateix dia. M'estic imaginant ara l'escenari que un jugui a les 12 del migdia i un altre a les 9 del vespre, que no crec que passi, Per tant, un haurà de jugar el dimecres, l'altre haurà de jugar el dijous, el dimarts. També és un enrenou que esclariria més endavant.
I si em permets, Pau, sí. No oblidem que entremig un diu altre ens hi hem de posar el corfón, també.
Aquí anava jo, ara també.
No, un diu altre haurem de jugar aquest partit, no? O no?
El tema dels horaris, perquè també ha generat una certa polèmica aquesta tarda. Anem a explicar. Aquesta tarda han sortit els horaris de la jornada 16 i la jornada 17 de la Lliga. El Sabadell haurà de visitar el Tenerife el dijous 3 de desembre a les 7 del vespre, a l'Heliodoro Rodríguez López, per tant, el desplaçament més llarg, quilomètricament parlant de la temporada, unes bones horetes en avió fins a Santa Cruz de Tenerife. El partit acabarà a les 9 del vespre, segurament el Sabadell tornarà aquella mateixa nit cap a Sabadell, però haurà de jugar diumenge a quarts de 9 del vespre a la nova Creu Alta contra el Real Oviedo, tot i que hi hagi dos partits programats en dilluns, com per exemple el del Tenerife, que tot i jugar a casa el dijous, haurà de jugar a casa també el dilluns. Pot semblar un sense sentit de la Lliga de Futbol Professional, però segons ens han assegurat, és possible, que no està confirmat encara, però la primera opció és que el partit del Sabadell contra l'Alcorcón es pugui recuperar el mateix pont de la Constitució. Per tant, es comprimiria encara més el calendari del Sabadell i voldria dir que a partir del partit contra les Palmes no hi hauria descans fins al Nadal, fins després del partit contra el Castellón. Tot seria, totes les setmanes serien de partit diumenge, dimecres, o diumenge, dijous, dissabte. Bé, aquí ballen els dies, però hi hauria dos partits per setmana.
Sí, que en 3 setmanes faríem 6 partits.
Bé, en un mes, ara he perdut el compte ja de quants en serien en total, però clar, estem parlant. Anem a posar ordre, va, aviam si podem entrar tots plegats. Comencem aquest diumenge contra les Palmes, a les 2 de la tarda. Sporting entre setmana, diria que és dimecres?
Bé, dimecres a les 7.
Dimecres a les 7 contra l'Sporting. Fuenlabrada dissabte?
A les 4.
A les 4. Llavors, marxem ja a Tenerife per jugar aquest partit el dijous. Oviedo, diumenge, recuperaríem en teoria el Corcón entre setmana, insistim, fa tota la pinta que per això no ha posat la Lliga al partit en dilluns. Després tindríem el partit del Cartagena a domicili, si no vaig errat, la visita a Cartagonova, el partit de Copa a Can Mises i tanquem el 2020 contra el Castellón. Tot això en un mes, més i 4 dies, jo ja m'he cansat només de dir-ho.
Si parlàvem del desgast físic abans, imagina't amb aquest mes. I jo, Pau, em temia això, que el partit ajornat del Sabadell al Corcón, si s'acaba confirmant això, que ja veurem, que com dius, que no és res definitiu, però que la Lliga l'intentaria posar en aquesta setmana del pont de la Constitució. Més que res, normalment la Lliga, quan programa els partits, si per exemple hagués fixat ja l'horari del dia 10 de desembre, per dir alguna cosa, normalment després, a posteriori, ja no programa un partit previ a l'última data que ja hagi publicat. Per tant, l'última data que ha publicat, si no ho vaig errat, és del 6 de desembre, sí. Em sembla. Per tant,
podria publicar el del Sabadell ara, tranquil·lament.
Exacte. I al final, també crec que la Lliga el que busca, si acaba programant aquest Sabadell al Corcón, és ventilar-se ràpidament tots aquests partits de jornades que encara queden, que són aquest del Sabadell al Corcón i els de la jornada 2 dels equips del play-off, per deixar tots els espais lliures possibles pel 2021, preveient que pot haver més partits ajornats per casos positius o pel motiu que sigui.
Cudi, tu què en dius de tot aquest enrenou dels horaris, etcètera?
Bueno, al final, buscar una lògica a la Liga de Futbol és perdre el temps.
Difícil,
per tant, aquí és qüestió d'assimilar el que hi ha i al final volíem futbol professional, doncs aquest és un preu que hem de pagar també. Per tant, jo crec que aquí ens hem d'adaptar de la millor manera possible i ja està.
Jo sincerament, abans fèiem la reflexió també a la redacció, amb el Sergi Garcés, però i tenim tres franges, dimarts, dimecres, dijous, com pot ser que hi hagi partits i el cap de setmana, quatre fins i tot algunes franges, divendres, ara que es permet, divendres, dissabte, diumenge, dilluns. Com pot ser que entre un partit i un altre hi hagi 72 hores? És que no m'entra, o a vegades menys fins i tot a 72 hores, no m'acaba d'entrar al cap, però vaja. Quim?
Abans ho deia, la Lliga doncs té les seves normes, és per part de les regles de joc que difícilment hi podem fer res, no sembla gens lògic, perquè trenca esquemes que teníem com inqüestionables, no? Unes hores determinades, 72 hores ens hauria semblat, almenys a mi, tota la vida que això era absurd. Sí que és veritat que en aquest moment, doncs, ja no saps, quan tens tanta necessitat de punts, doncs mira, doncs una mica egoïstament, dius, oh, saps, quasi bé que em sona bé que tinguem bastants partits. Una altra cosa és la diferència entre un i l'altre, però per poder-ho remuntar, no? Jo aquest partit del Corcón, per mi, benvingut seria si posen aquests dies que tu suggereixes, penses que pot ser possible, encara que s'hagi de confirmar, perquè dono per suposat, espero que no equivocadament, que són tres punts no segurs, però molt probables, i que, ostres, ens han també de donar aquesta empenta. En aquest moment necessitem un canvi, visualitzar doncs una imatge diferent, que són pocs punts, i que això ens té que fer canviar el pas i ens té que portar el camí doncs, que mereixem i que podem fer, a més a més.
Bé, veurem si pot ser un punt d'inflexió. No sé si volies dir alguna cosa, Sergi.
No, que simplement que el tema dels horaris, de veritat que sorprèn, com està tot muntat, perquè al final, un altre cop, menys de 72 hores, i encara haurem de donar gràcies que entre l'horari de l'inici del partit contra el Tenerife i el següent contra el Sabadell, sí que hauran passat 72 hores entre inici i inici de partit, però un cop acabi el partit de Tenerife ja no. Diria que ja són menys de 72 hores. I el que dius, Pau, havent partit el dilluns, i havent casos, em sembla que havies fet un tuit abans, Pau, tu, del Castellón, que em sembla que juga dimecres i després dilluns.
El Castellón juga dimecres i dilluns. El Tenerife juga dimecres i dilluns, els dos partits a casa, clar, el Sabadell ve d'un viatge a les Illes Canàries a la qual arribarà de matinada,
sí.
És a dir, divendres haurà de ser de recuperació l'entrenament, dissabte d'estratègia i poc més, i diumenge un altre cop al Ruedo contra l'Oviedo, havent-hi aquesta possibilitat, insisteixo, de jugar dilluns, que després el partit de l'Alcorcón, si l'acabes posant, també el pots programar el dijous. Hi ha coses a vegades que em semblen poc coherents, però bé, què farem? Va, que queden 6 minuts i mig. Us sembla si ho rematem també fent una mini prèvia del partit de Les Palmes? I us pregunto també pràcticament de si o no. Vau veure el derbi ahir, el derbi canari, a la nit?
No.
Quin èxit. Si més no, el gol de Les Palmes l'heu vist, no?
Jo he vist un resum ampli i és una broma el gol, però mira, tan contents perquè em sembla que feia des del 2014 que Les Palmes no guanyava un derbi contra el Tenerife i si els hi va servir, doncs mira.
Sembla mentida que en un partit de futbol, amb el que costa guanyar 3 punts avui dia, a segona divisió, el Sabadell amb el que li està costant ahir a les Gaunes, amb una ocasió el travesser, el rival que et marca en el 83, arriba al derbi canari, el Tenerife millor la primera meitat, pam, córner, no sé si era una centrada lateral, un córner de les Palmes que no tenia cap mena de perill, i si no heu vist l'acció, Adrián Ortolà, el porter del Tenerife, que s'introdueix d'una manera còmica la pilota a la seva porteria. Té nassos, eh? Un partit que un equip pugui guanyar 3 punts d'aquesta manera.
Això no ens passa mai, nosaltres.
No, nosaltres no, eh?
Mai ens passa.
Nosaltres perdem els punts als últims minuts. Ara, guanyar-los d'aquesta manera, no. Però bé, què espereu d'aquest equip, de les Palmes, aquí a la Nova Creu Alta?
Que tantes alegries ha portat allà a les Palmes de Gran Canària. Pepe Mel ha donat 2 dies de festa com a recompensa a l'esforç als seus jugadors.
Recompensa la rada del porter del Tenerife, no?
Sí, exacte. Mira, a veure si arriben més relaxadets aquí a la Nova Creu Alta. Jo em quedo amb això.
Cudi.
Bé, al final sí que és evidentment has de tenir en compte i analitzar molt el rival, però al final el teu principal rival ets tu mateix. Per tant, jo crec que el Sabadell s'ha de concentrar en millorar, en continuar millorant tot el que està fallant i relativitzar una miqueta el poder que pugui tenir el rival i centrar-te en fer bones les teves virtuts i en patir els teus efectes.
I sobretot també en un aspecte que ho vam comentar força a principis de la setmana passada, no? El fet de trobar-te còmode ja a casa teva, a la Nova Creu Alta, perquè aquí sí que és veritat, Quim, que de moment la cosa no acaba de rutllar del tot.
És que jo aquests partits aquest any, us dono la sensació que és com si fos una mena de format fàcil d'ascens, no? Format meravell, o sigui, dius...
Sí, jugar a casa o fora...
Sí, jo crec que ha quedat molt relativitzat, no sé, dubto que tingui massa efecte. També s'ha vist, doncs, no sé, el partit que guanyem a casa és molt veganès, que mira, dius, home, si ens arriba a guanyar a nosaltres, doncs estaria segon a 2 punts a l'Espanyol, no? I resulta que és el que guanyem. Em preocupa més nosaltres mateixos que no pas el rival dintre dels rivals que puguem tenir. Per tant, és un partit que jo crec que no dius si perquè és a les Palmes i no. Crec que en aquest cas hi ha un efecte, si tu vols, de nom, que pot impressionar més, però no. Crec que no tenim les mateixes capacitats i possibilitats doncs, com qualsevol altre rival. I tu, el que hem dit a l'inici del programa, doncs corregir aquests errors que anem cometent, aquestes carències, i escolta, i guanyar.
Ho dèiem, Sergi, eh? La setmana passada era una victòria a casa en 5 partits.
Sí, i és veritat que han passat rivals també complicats, eh? per la Nova Creu Alta, però a mi el que em fa més por, el que tinc més temor d'aquest partit, Pau, és que al final, després de la derrota al camp de l'Albacete, abans d'anar a la Romareda, els aficionats més crítics, diguem, que per pocs que siguin, es fan notar molt a les xarxes socials, no? Ja hi havia aquest rum-rum més accentuat, no? I al final es va treure l'empat a Saragossa, l'equip va salvar bé els mobles, diguem, per dir-ho d'alguna manera, no? Allà a terres aragoneses, i després ja va venir la bona dinàmica. Jo diria que ara estem en aquest segon moment de més rum-rum, ja dic, que per pocs que siguin, a les xarxes socials es fan notar moltíssim. No em vull imaginar si el Sabadell encadenés una altra derrota, què passaria amb la gent, independentment de quina sigui l'actuació de l'equip, perquè és que al final els resultats està clar que són el que manen per moltíssima gent, eh? Perquè si realment ens podem posar crítics contra el Leganés, la victòria 1-0, tu analitzes el partit en fred, i després d'aquella primera meitat, vull dir, tu analitzes el global del partit, el Sabadell va tenir molt de mèrit a la segona, controlant la situació, però al final el Leganés va mereixer guanyar 0-2-0-3 perfectament aquell partit. Però quan el Sabadell guanya, la gent queda contenta i s'oblida de qualsevol rum-rum. Jo espero que, ja dic, que si no es treu un bon resultat, no es multipliqui aquest enrenou.
Resultats per sobre de tot el que necessita el Sabadell. Va, minut i mig per acabar. Per tant, ho remato com sempre amb la prèvia. Tu, Sergi, te la demano en aquest cas el diumenge contra l'Espanya.
Vinga, me la guardo llavors.
Quin va dia? Què me'n dius? Com quedarem el diumenge? A l'hora de dinar, eh? Recordem.
Sí, per suposar. Home, doncs jo confio i així ho posaria a córrer, doncs 2-1.
2-1, vinga, va, el signem també. Una abraçada, Quim, també una abraçada, per cert, de la penya sota Ràdio Sabadell, que ens deia el Manel Sabés, que avui estava ben representada la penya.
És una penya amplíssima, que som 3 o 4 persones, i segur que el missatge no pot ser d'aquí que el Manel Sabés, que és el president d'aquesta penya. Sento la vicepresidència, i llavors hi ha una vocalia.
Àngel Codina, Cudi, va, un resultat.
Doncs el Joaquim me l'acaba de treure de la boca, per tant, diré un 3-2.
3-2 també ens serveix. Una abraçada, Cudi.
Igualment.
Una abraçada també, Sergi, ens escoltem demà a l'Hotel Suís.
Fins demà, Pau.
Una abraçada, una salutació també del Roger Benet, que ha estat a les vies de so, servidor Pau Ituri, que us ha parlat en nom dels esports d'aquesta casa aquí al Tribuna Preferent, que el podreu trobar en uns minuts penjat a les xarxes socials. Una abraçada ben forta i fins dilluns de la setmana que ve. Abans, ja sabeu, tindreu una cita al Sabadell en joc diumenge a les 2. Des de mitja hora abans, en directe, ens hi posarem aquí a Ràdio Sabadell per aquest Sabadell Les Palmes. Que vagi bé, adéu.
Tribuna Preferent, la tertúlia del Centre d'Esports a Ràdio Sabadell.